Un antic escolapi va abusar sexualment d'un nombre important de menors durant 25 anys al Senegal. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Pere Juventí Balcells.
L'escola Pia ha fet públic avui el cas d'un antic escolapi que va abusar sexualment d'un nombre important de menors durant 25 anys al Senegal. Manel Sales Castellà va cometre abusos entre 1980 i 2005, aprofitant la seva condició de missioner i d'autoritat que tenia sobre aquests infants. L'any 2019 se'l va expulsar del sacerdoci i va reconèixer els fets. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda.
Aquests abusos eren coneguts per una part dels estudiants de les escoles dels escolapis al Senegal, però el fet que l'homosexualitat estigui penada al país va afavorir, segons el comunicat, que més avui l'escola Pia, la impunitat i el silenci d'aquest cas.
No va ser fins al 2005 quan un grup de catalans que va viatjar al Senegal va denunciar els fets i Sales va ser traslladat a Catalunya.
En el comunicat difós aquest dijous des de l'escola Pia subratllen que aquell any no es va atendre degudament aquestes persones que van intentar denunciar els fets. Ara expliquen que ja els han denunciat davant la Fiscalia i les autoritats eclesiàstiques i que s'han posat també a disposició de les víctimes. És el pare Jordi Vila i Font, provincial de l'Escola Pia de Catalunya, des del març del 2023, en declaracions a aquesta emissora.
I ara el que fem és fer-ho públic i fer denúncia civil pel bé de la nostra institució i com a possibilitat d'atendre i estar més al costat de les víctimes.
Més coses. El nou govern socialista de Barcelona ha començat avui a caminar. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat aquest migdia el nou Cartipàs. El nou alcalde de Barcelona, anomenat aquest nou govern municipal, tindrà fins a 4 tinències d'alcaldia que ocuparan Laia Bonet, Maria Eugènia Gai, Albert Batlle i Jordi Valls.
Durant la seva nomenació, Jaume Collboni ha explicat que la prioritat del seu mandat serà posar solució al preu de l'habitatge. Per això aquest matí ja ha signat el decret per declarar Barcelona àrea tensionada. D'aquesta manera, la ciutat podrà posar topall als preus dels lloguers.
Aquest alcalde i aquest govern municipal sempre sumarem esforços. La ciutadania ens demana col·laboració i entesa per resoldre els seus problemes, com és el cas de l'habitatge.
I en economia, dues notícies, una de bona i una altra de dolenta. Comencem per la bona. L'índex de preu del consum a l'Estat cau per sota del 2%, en el seu nivell més baix. Des d'abril de 2021 s'ha situat en l'1,9%, segons l'indicador avançat publicat avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Reafirma lo que he venido diciendo durante todos estos meses desde el inicio de la guerra. Y es que en un contexto tan complejo, tan extraordinariamente difícil como el que está viviendo Europa y también, lógicamente, España, la economía española es la principal economía que más crece.
El descens s'atribueix sobretot al comportament del preu dels carburants, l'electricitat i els aliments que fa un any estaven disparats per l'impacte de la guerra a Ucraïna.
I anem amb la notícia econòmica dolenta, sobretot per aquells que tinguin hipoteques variables, i és que aquest mes de juny l'Euríbor s'ha disparat i s'ha situat al 4%, és el nivell més alt en els últims 15 anys.
D'aquesta manera, les hipoteques variables s'encariran entre els 200 i els 300 euros al mes de mitjana. A Espanya hi ha més de 4 milions d'hipoteques pendents de l'evolució d'aquest indicador.
I aquest dissabte es posarà en marxa la Barcino Sacra Card. És una entrada única que donarà accés a 8 edificis emblemàtics i patrimonials de l'Arxidiòcesi de Barcelona durant 3 dies seguits.
La proposta forma part d'un projecte cultural de l'Arquebisbat de Barcelona en col·laboració amb Turisme de Barcelona. La idea és anar incorporant més espais.
I al bloc dels esports us explicarem que el comitè de competició ha decidit sancionar l'Espanyol amb el tancament de 2 partits de la Lliga de l'Estadi de Cornellà arran de la invasió de camp el dia de derbi contra el Barça. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol ha mostrat el seu total desacord a través d'un comunicat on ha considerat que es tracta d'una mesura injusta i desproporcionada perquè assegura que el club va actuar de manera exemplar i proactiva.
I també a Can Barça, el club que ha decidit finalment reconsiderar la seva posició i ara vol asseure's a parlar amb Arnau Tenas per fer-li una oferta de renovació.
I d'altra banda, la secció de bàsquet, l'equip de Roger Grimau s'ha quedat sense Kevin Panther la temporada que ve. El nord-americà ha renovat avui per 2 anys més amb el Partizan de Belgrat.
I avui la cultura que té nom propi, el de Montplans. L'actriu ha guanyat el 49è Premi Margarita Xirgu, un guardó que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. L'actriu, molt coneguda pels seus papers a La Cubana, s'ha fet amb aquest distintiu gràcies a la seva interpretació a l'espectacle Cadires. El jurat ha destacat la versatilitat de Plans, que fa que sembli fàcil allò més complicat. Deia també en ressalten la seva estima per les arts escèniques i la passió per l'ofici.
I com cada dijous, també repassarem les estrenes de cinema més destacades de la setmana, que venen encapçalades pel retorn, després de 15 anys, de l'explorador més famós de tot el cinema, és Indiana Jones. Des d'aquest dimecres, els cinemes que ja tenen a la seva cartellera la pel·lícula Indiana Jones i el Dial del Destí, a més la pel·lícula, arriba en català.
Als seus 80 anys, l'actor Harrison Ford es posa i per última vegada la pell d'Indiana Jones. A la gran pantalla també arriba aquest divendres la coproducció catalana Unicorns, protagonitzada per Greta Fernández i dirigida per Àlex Lora, un film estrenat al Festival de Cinema de Màlaga. I finalment, pel que fa a les plataformes de streaming, a Disney Plus s'estrena demà la sèrie documental sobre el cas de Patricia Aguilar, 548 dies captada per una secta.
Tot això i molt més ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera a les properes hores. Una informació meteorològica que, com sempre, ens acosta en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Pere, bona tarda. Al llarg de les properes hores, les precipitacions que aquestes últimes hores han afectat sobretot comarques del Pirineu, Prepirineu i alguns punts de l'interior i del prelitoral aniran guanyant terreny i han d'afectar ja tot Catalunya, sobretot a última hora de la tarda d'avui. I atenció, perquè aquestes precipitacions localment poden ser fortes o molt fortes i afectar qualsevol indret. La propera nit i matinada amb llamps i trons arreu de Catalunya i precipitacions que localment seran fortes o molt fortes. Per tant, compte amb els llocs fàcilment inundables perquè rius, rieres, rierols poden baixar amb molt aigua de cara a les properes hores i aquesta propera nit i matinada. Les temperatures avui baixen respecte a les de dies anteriors, encara però amb màximes lleugerament per damunt dels 30-31 graus a les comarques del Pla de Lleida i a la costa, tot i que no arribarem als 30 graus, la humitat serà molt alta i per tant l'aixafogó ben destacable. Demà encara tindrem alguns ruixats cap a les comarques de Girona.
L'escola Pia ha fet públic avui el cas d'un antic escolapi que va abusar sexualment d'un gran nombre de menors durant 25 anys al Senegal. Es diu Manel Sales, castellà, i va cometre els abusos entre 1980 i 2005, aprofitant la seva condició. Aquests abusos eren coneguts per una part dels estudiants d'aquestes escoles al Senegal, però el fet que l'homosexualitat estigui penada al país van afavorir, segons el comunicat de l'escola Pia, a la impunitat i al silenci.
No va ser fins al 2005 quan un grup de catalans que va anar al Senegal van denunciar els fets i aleshores va ser traslladat a Catalunya, on va continuar en actiu com a rector. D'aquesta manera se'l va apartar d'activitats relacionades a menors i va començar un tractament psiquiàtric.
Les autoritats religioses de Roma no el van expulsar del sacerdoci fins que l'any 2019 els escolapis s'hi van posar en contacte arran d'una nova denúncia d'una ciutadana francesa i finalment el 2019 va ser expulsat del sacerdoci.
Va ser aleshores quan va reconèixer els fets i els escolapis es van posar en contacte amb les víctimes i van facilitar-los tot el seu suport.
Tot plegat, però, no ho hem sabut fins ara. 25 anys després, aquest febrer, es va crear la Comissió de Defensa dels Menors Abusats Sexualment per l'Església al Senegal, entitat que també signa avui aquest comunicat que ha emès l'Escola Pia.
Aquesta comissió, que ha recollit testimonis directes i indirectes dels fets, els va traslladar al Defensor del Poble i a l'Escola Pia. Amb tot, l'ordre ara reconeix els fets i diu que es vol responsabilitzar de tot allò que va fer malament en el passat.
El comunicat, l'Escola Pia també reconeix que el 2005 no van atendre correctament les víctimes i diuen sentir vergonya i absoluta indignació amb aquests fets. També demanen perdó sincer a totes les víctimes i expliquen que ja han denunciat, com dèiem, aquests fets davant la Fiscalia i, de nou, davant les autoritats de l'Església.
És el pare Jordi Vilafont, provincial de l'Escola Pia de Catalunya, des del març del 2023, en declaracions a aquesta emissora.
Ho valorem de diferent manera, però ho valorem positivament en el sentit de que ens permet créixer com a institució i ens permet demanar perdó i posar-nos al servei dels més necessitats, que és el que ens demana en aquest moment el Papa Francesc i és el que ens demana l'Església.
Estel migdia.
I canviem radicalment de qüestió. En plana política, el nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anomenat avui el nou govern municipal, tindrà fins a 4 tinències d'alcaldia. Laia Bonet, primera tinenta d'alcalde i responsable d'habitatge i urbanisme, Maria Eugènia Gay, com a segona tinenta d'alcalde de Drets Socials, Cultura, Esports i Educació, Albert Batlle, que repetirà com a tinent d'alcalde de Seguretat, i Jordi Valls, que s'estena com a tinent d'alcalde d'Economia.
La resta de regidories estaran ocupades per Marta Villanueva, que serà regidora de Salut, Raquel Gil, regidora de Feminismes, Igualtat i Memòria Democràtica, Rosa Larcón, regidora de Comerç i Restauració, i Xavier Mercè com a regidor de Cultura. Lluís Rebell, per la seva banda, ocuparà el Pla de Barris i Gent Gran, que estarà escrit a l'alcaldia.
Jaume Collboni, que també ha signat aquest matí el decret per declarar Barcelona àrea de mercat d'habitatge tensionat. D'aquesta manera, la ciutat podrà posar topall als preus dels lloguers, tal com marca aquesta nova llei d'habitatge aprovada pel govern espanyol al mes d'abril.
Tal com em vaig comprometre, Barcelona serà la primera ciutat d'Espanya en aplicar la llei de l'habitatge del govern de Pedro Sánchez per garantir l'accés a l'habitatge i frenar l'espiral de pujada de preus del lloguer.
Collboni, que vol que Barcelona sigui la primera ciutat de l'Estat on s'apliqui aquesta limitació del preu del lloguer, just després que dimarts el Consell de Ministres eliminés aquesta pròrroga de 6 mesos per als contractes de lloguer que expiren. Precisament el sindicat de llogateres, denunciat avui aquí a Ràdio Estela, que amb aquesta mesura el govern espanyol deixa l'estacada als llogaters que fins ara s'estaven beneficiant de la mesura i que els protegia davant d'una possible pujada dels preus en un context de crisi com l'actual.
Des del sindicat, la seva portaveu, Carme Arcarazo, en una entrevista al matí a Ràdio Estela, ha criticat el govern de Pedro Sánchez per suspendre la mesura.
S'entenia que seguiria en vigor fins que entrés en vigor la regulació dels lloguers. I ara ens trobem amb un forat gegant, perquè la regulació dels lloguers encara no ha entrat en vigor a Catalunya ni a cap altra comunitat autònoma, i el govern ha decidit que els és igual, que deixen els lloguers completament a l'estacada, i bàsicament envia un missatge claríssim, que és a partir de l'1 de juliol els preus es poden disparar tant com vulgueu.
També ha criticat les declaracions d'ahir de la presidenta del Congrés i candidata del PSC a Barcelona, Meritxell Batet, que deia que la majoria de la població no té problemes per pagar el lloguer. Ha criticat que no és conscient de la situació que es viu en ciutats com Barcelona, on la gent destina, diu, més de la meitat del seu sou a pagar l'habitatge.
I davant d'aquesta situació, que el sector immobiliari preveu una caiguda d'operacions i preus com a conseqüència d'aquesta inflació i dels tipus d'interès que van pujant, amb tot anticipen una disminució de les transaccions de fins al 30%.
El president de les associacions d'agents de la propietat immobiliària d'Espanya i Catalunya, que és Vicenç Hernández, preveu una caiguda moderada dels preus i les operacions de compra-venda d'habitatges a mitjà termini.
No hace falta ser vidente para darse cuenta que por una subida de tipos de interés, lógicamente hay una repercusión muy, muy, muy fuerte. Hay que pensar que en este sector hay una correlación muy fuerte entre tres variables, ¿no? Los tipos de interés, la rentabilidad de los bonos soberanos, que al final no deja de ser una medida de comparación de una inversión cuasi segura, y digo cuasi segura porque hoy en día no hay ninguna inversión segura, y la inflación.
La caiguda dels preus, però, diu que no serà forta i que rondarà el 5%. Entre els motius d'aquesta moderació hi ha la inflació i la sobtada pujada dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu.
Estel migdia, amb Pere Juventí Balcells.
Encara en política, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha passat aquesta nit pel programa Hormiguero, com saben, d'Antena 3, just 24 hores després que ho fes el president Pedro Sánchez, sobre la polèmica pel veto de les banderes LGTBI en alguns edificis institucionals, Feijóo ha dit que a ell agraden més els drets que no pas les banderes i ha marcat les línies vermelles d'un hipotètic pacte amb Vox en cas de necessitar-lo si guanya les eleccions generals.
Si un partido respeta los derechos y libertades que consagra la Constitución, puedo discrepar con él. Tendré que acordar cosas que no estoy de acuerdo. Pero la Constitución y los derechos y libertades de la Constitución no son negocios.
El líder del PP també ha explicat que opta per derogar una part de la llei trans perquè creu que ara mateix la normativa no respecta el sexe biològic. També és partidari de reformar la llei de l'avortament, en aquest cas fent obligatori l'autorització dels pares d'una menor de 16 anys que vulgui interrompre un embaràs. Finalment, també ha assegurat que reformarà la llei de l'eutanàsia.
I poc abans del programa, finalment Feijóo va fer públic quan cobra del Partit Popular per liderar el partit. El 2022 van ser 39.260 euros, un sou que cobra al marge dels 70.000 euros que ingressa com a senador.
Tot plegat després que aquesta setmana el president del Senat, Ander Hill, li donés un marge de 7 dies per actualitzar la declaració de rendes després que els socialistes exigissin conèixer si cobrava un sobresou com a president del partit.
I el Tribunal Constitucional, que ha acceptat a tràmit el recurs de Partit Popular i Vox contra la llei trans LGTBI, en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, el president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, va alertar que aquests drets del col·lectiu estan constantment en subhasta.
Els drets LGTBI estan en contínua subhasta. Això s'ha de frenar, s'ha d'aturar. Cal una responsabilitat, i ara parlo per tota la gent, però especialment a la gent jove. No ens hem de deixar portar per musiquetes amb to feixista ni per llums fosques, que és l'autoritarisme. Ha costat molt arribar fins aquí. T'ho diu algú que va viure, que va néixer en una dictadura. L'hem de lluitar, doncs, per revertir aquesta tendència.
Precisament, l'Observatori contra l'Homofòbia demana a la Generalitat que no torni a titllar de diagnòstic mèdic una persona que ha fet una transició de gènere a l'aplicació mòbil La Meva Salut. La petició arriba després que l'entitat hagi detectat almenys 5 casos aquest juny on els apareix transsexualitat o trastorn d'identitat de gènere com una malaltia. I qui també coincideix a dir que amb l'onada reaccionària de la dreta i l'ultradreta contra el col·lectiu LGTBI va a l'alça i posa en risc molts dels drets humans fins ara aconseguits és l'entitat Gai Lespol. És el president d'aquesta entitat, Manu Peinado, al matí de Ràdio Estel.
Sí que és veritat que també la ciutadania en si ha d'imposar-se i quan veu qualsevol tipus de discriminació, qualsevol tipus d'agressió, hauria d'aturar aquesta situació. Bueno, el que faci aquella ciutadana vers qualsevol tipus de discriminació, qualsevol agressió, farà que entre totes i tots aturem aquestes situacions.
Amb tot, Peinado, que ha reiterat que conquerir drets no treu drets a ningú. I tornem al Partit Popular perquè a les Illes els de Feijó podran governar finalment en solitari sense que Vox entri al govern. Els de l'Escal s'hi abstindran.
L'extrema dreta no presentarà cap candidat i amb la seva abstenció facilitarà que el PP sigui la pròxima presidenta. Vox no tindrà conselleries, però sí que s'ha pactat la seva entrada al Consell de Mallorca i Menorca. Els portaveus de les dues formacions, el popular Sebastià Sagreres i Doi Arrias de Vox, han firmat l'acord aquest dimecres. L'entesa inclou 110 punts programàtics per aconseguir, diuen, la fi de les polítiques socialistes i separatistes a les Illes aplicats per l'anterior govern de Francina Armengol. A més, també hi ha les bases per canviar la falta de llibertat lingüística, l'accés a l'habitatge, una reducció d'impostos o la lluita contra la immigració.
I tornem a Catalunya. Aquí Núria Marín, que no repetirà com a presidenta de la Diputació de Barcelona, i el PSC la proposa com a senadora autonòmica. La decisió arriba en plenes negociacions per tancar un pacte aquí a l'ens supramunicipal. A hores d'ara, el nom més ben posicionat per rellevar-la al càrrec és Lluïsa Moret, l'alcaldessa de Sant Boi.
Segons un comunicat del PSC, el primer secretari, Salvador Illa, ha informat a la comissió executiva que farà aquesta proposta d'anomenament que s'haurà de ratificar en el ple del Parlament. Marín ocuparà el lloc de Lorena González, que acaba de guanyar l'alcaldia de Balaguer, i passarà a dedicar-s'hi plenament. González ja ha estat donada de baixa al Senat.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I la Junta Electoral Central ha donat la raó a l'espai CiU PDeCAT i li ha atorgat el 5% dels drets electorals de la coalició Junts per Catalunya per al 23 de juliol. D'aquesta manera, la Junta tomba una resolució de la Junta Electoral de Barcelona que havia arribat a la conclusió que els drets s'havien de repartir el 50% entre els dos membres d'aquesta coalició, la mateixa PDeCAT i Junts.
Els del Partit Demòcrata no hi van estar d'acord i van recórrer la decisió de la GEC, que ara resol al seu favor. L'àrbitre electoral argumenta que l'acord de coalició pactat el 2019 establia precisament que la integritat dels drets havia d'anar al PDeCAT. Així, el partit no haurà de compartir els recursos i els espais amb Junts, tot i que ara podria portar el cas encara als jutjats.
I el govern, que assumeix la defensa de l'exconseller de Cultura, Santi Vila, en la causa de Sixena, a petició d'ell mateix, fons de presidència asseguren que també se li oferirà al diputat i exconseller Lluís Puig, que fins ara no ho ha demanat.
Vila té pendent un judici per no haver lliurat 44 obres del Museu de Lleida al monestir de Sixena, ara fa gairebé 6 anys, malgrat que hi havia un requeriment judicial que l'ordenava a fer-ho. Ara els serveis jurídics de la Generalitat defensaran Vila per fer front a les responsabilitats patrimonials que se li puguin demanar.
I segona nit d'aldarulls a França per la mort d'un noi de 17 anys a qui la policia va disparar quan va fugir d'un control a la ciutat de Nanterre, a la perifèria de París. Hi ha 150 detinguts, segons el ministre de l'Interior francès, que ha parlat d'una nit de violència intolerable contra els símbols de la República, amb ajuntaments, escoles i comissaries incendiats o atacats. Per tot plegat, el president francès Emmanuel Macron, que ha convocat aquest matí un gabinet de crisi.
Aquest dimecres, Macron ja va qualificar la mort del noi d'inexplicable i inexcusable. Això després de la indignació per la mort del Nael dimarts al matí, que va provocar una primera nit de disturbis, concentrat sobretot a les afores de París, amb una trentena de detinguts. El jove conduïa sense carnet un cotxe esportiu de lloguer quan se'l va aturar els agents que anaven amb moto. Segons es veu en un vídeo gravat per un testimoni, un d'ells li dispara per la finestra del conductor quan el jove arrenca el cotxe. Aquest agent va ser detingut, acusat d'homicidi voluntari, i el cas s'està investigant.
Estel migdia.
I dissabte 1 de juliol es posarà en marxa la Barcino Sacra Card. És una entrada única que donarà accés a 8 edificis emblemàtics i patrimonials de l'Església i de l'Arxidiòcesi de Barcelona durant 3 dies seguits. La proposta forma part del projecte cultural Barcino Sacra de l'Arcabisbat de Barcelona en col·laboració amb Turisme de Barcelona. La idea és anar incorporant més espais del patrimoni eclesiàstic de Barcelona en aquesta targeta. En té més detalls la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Des d'espais coneguts com la Catedral de Barcelona o la Basílica de Santa Maria del Mar, a d'altres menys habituals com el Museu Diocesà o la Basílica de Santa Maria del Pi. L'objectiu de la nova entrada és apropar el patrimoni eclesiàstic de la ciutat i de tota l'arxidiòcesi als visitants. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha destacat que el projecte permetrà als visitants descobrir els valors i arrels cristianes.
D'alguna manera, dirigir la mirada dels turistes, de la gent que vegin tot això en comunió, en relació uns als altres, era un desig de l'Església diocesana i dels rectors d'aquestes parròquies, de dir, per què no treballem conjuntament i presentem un itinerari conjuntament, no sol per veure la bellesa arquitectònica, sinó també per veure i descobrir els valors tradicionals.
El director del Secretariat Diocesà de Pastoral de Turisme i comissionat de Barcino Sacra Card per part de l'Arcabisbat de Barcelona, mossèn Josep Maria Turull, ha explicat que el visitant podrà, amb aquesta entrada, transitar per diferents etapes de la història de la ciutat.
Són espais que permetran recórrer 1.800 anys d'història de la ciutat, des del segle II fins al segle XX, amb una especial atenció a l'època medieval. Això permetrà fer un repàs des de l'art romà, el romànic, el gòtic, el barroc i fins i tot el segle XX.
Amb la targeta, el visitant s'estalvia un 15% si es compara amb que s'hi compra les entrades per separat. El cost és de 47 euros per adult, 42 en el cas dels estudiants d'entre 16 a 25 anys i 17 euros per a infants de 3 a 15 anys.
Gràcies, Sílvia. I el president de la Conferència Episcopal Italiana, Matteo Zuppi, l'enviat del Papa a la missió de pau entre Rússia i Ucraïna, serà rebut avui dijous pel conseller de Política Exterior del Kremlin.
Fons oficials russes asseguren que Moscou agraeix els esforços de pau del Vaticà. Paral·lelament, Zuppi també mantindrà una reunió amb el patriarca ortodox Ciril de Moscou. La possibilitat que els nens ucraïnesos portats a Rússia puguin tornar a casa serà un dels temes que Zuppi abordarà en les converses amb el patriarca ortodox i també amb les autoritats civils. De moment, però, no se sap res d'una possible reunió entre el president Vladimir Putin amb el ministre d'Afers Exteriors Sergei Lavrov. Zuppi va aterrar ahir a la tarda a la capital russa, on ha presidit una missa a la Catedral Llatina de Moscou. L'enviat del Sant Pare està fent contactes importants durant aquests 2 dies a Rússia, a la segona part de la missió de pau, que ja l'havia portat a Kiev a començaments de juny.
Estel migdia, amb Pere Juventí Balcells.
L'índex de preu de consum, l'IPC, a l'Estat ha caigut per sota del 2% en el seu nivell més baix des d'abril de 2021. S'ha situat concretament en l'1,9%, segons l'indicador avançat que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística.
D'aquesta manera, l'IPC encadena 2 mesos consecutius de descensos i ha registrat la variació interanual més baixa des de l'abril del 2021, és a dir, pràcticament dels últims dos anys. El descens s'atribueix sobretot al comportament del preu dels carburants, l'electricitat i els aliments, que fa un any que estaven disparats per l'impacte de la guerra a Ucraïna. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha valorat positivament les xifres.
Reafirma lo que he venido diciendo durante todos estos meses desde el inicio de la guerra. Y es que en un contexto tan complejo, tan extraordinariamente difícil como el que está viviendo Europa y también, lógicamente, España, la economía española es la principal economía que más crece de la Unión Europea. Estamos creando empleo como nunca y estamos rebajando y controlando los precios como nadie en el contexto europeo. Y esto es un éxito de país.
La inflació subjacent, és a dir, la que no té en compte el preu de l'energia ni els aliments frescos, ha baixat fins al 5,9%, al nivell més baix de l'últim any. Pel que fa a la variació mensual, els preus s'han apujat un 0,6 respecte al maig.
I aquest mes de juny, l'Euríbor s'ha disparat i s'ha situat al 4%, és el nivell més alt en els darrers 15 anys.
D'aquesta manera, les hipoteques variables s'encariran entre els 200 i els 300 euros al mes de mitjana. Una xifra que l'any arriba als 3.400 euros. A Espanya hi ha més de 4 milions d'hipotecats pendents precisament de l'evolució d'aquest indicador.
I, per cert, un apunt econòmic més. El preu de la llum a l'Estat acomiadarà aquest mes de juny amb una baixada del 7%, segons la subhasta que s'ha celebrat aquest matí. I avui, 29 de juny, entrarà en vigor la modificació de la llei de les telecomunicacions, que reconeix el dret a no rebre trucades comercials no desitjades, una nova norma que preveu importants sancions a aquelles empreses que incompleixin a partir d'avui aquesta condició.
Així i tot, hi ha algunes escletxes legals que permetran a les empreses continuar practicant aquest tipus de màrqueting salvatge. La principal és que les empreses que tinguin el consentiment dels clients podran trucar-los per oferir els seus serveis a qui hi ha telefòniques, bancs o elèctriques. Això és així perquè, tot i no haver donat mai el nostre consentiment explícit, a la lletra petita de la majoria dels contractes que signem donem permís perquè ens truquin. També trobarà la manera de fer-ho a través d'un concepte que recull la llei, que és el de l'interès legítim dels clients a rebre aquesta informació, perquè la legislació espanyola no el desenvolupa i les empreses aprofitaran aquesta ambigüitat per continuar fent trucades i esquivar les sancions.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha condemnat l'agressió sexual que es va produir al centre comercial Màgic quan un jove de 23 anys va mantenir relacions sexuals amb un menor de 13 al pàrquing del centre.
En una piulada al Vallà ha reclamat tota la contundència de la justícia contra el detingut, a qui ha qualificat de pervertit i tarat. El jove i el menor, que es van conèixer a través de les xarxes socials i van ser sorpresos mantenint relacions sexuals pel personal de seguretat del Màgic quan feia la ronda de vigilància per l'aparcament. Tot i que la pràctica sexual hauria estat consentida, el jove va ser detingut perquè el menor implicat no tenia l'edat mínima per al consentiment sexual.
La policia catalana que desvincula aquesta nova agressió de l'episodi de violacions en grup dels darrers dies on s'han vist implicats una vintena de menors d'edat de Badalona, i el Tribunal Suprem que anul·la la condemna d'un home que va passar 15 anys a la presó per dues agressions sexuals a la dècada dels anys 90, que no va cometre. L'Audiència de Barcelona va condemnar el 1992 Ahmed Toumi a 24 anys de presó per dos delictes de violació i dues faltes de lesions.
El tribunal ha estimat el recurs de revisió de la sentència ferma presentat per l'home. La seva defensa s'empara en uns informes pericials que certifiquen que van trobar a la roba íntima de la víctima restes d'ADN que no corresponen amb el condemnat. Aquests informes es van fer el 1992 per part de la policia científica, però mai van arribar a conèixer ben bé el que deia el tribunal, tot i admetre's com a prova durant el procediment.
I a Barcelona, un camió d'escombraria s'ha incendiat a tocar de Collserola i ha provocat una intensa columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat. Dues dotacions dels bombers de Barcelona han extingit el foc fa poc més d'una hora.
El camió incendiat és al carrer del Maduixer, al barri de Sant Genís dels Agudells. Fons municipals han confirmat a Ràdio Estel que no hi ha cap víctima i, tot i que es tracta d'un foc força aparatós, tenen la situació ja controlada i extingida i no afectarà el bosc. De moment, es desconeixen les causes d'inici del foc.
I els forenses que conclouen que la víctima del crim de Roses no es va defensar i que el van atacar per l'esquena, el judici que es fa a l'Audiència de Girona.
Els pèrits que van fer l'autòpsia de l'home trobat al maleter del seu cotxe el 2021, han exposat que la hipòtesi més probable és que un atacant agredís la víctima primer amb un ganivet. Posteriorment, quan va quedar inutilitzat perquè es va clavar a un os, va culminar l'atac amb una altra arma tipus destral o matxet a la zona del crani.
I els Mossos d'Esquadra, que han detingut a Montblanc un home de 40 anys per ordre de detenció europea.
L'arrestat havia fugit d'una presó de Bèlgica on complia una pena per un homicidi comès l'any 2015. La detenció es va fer dilluns en el marc d'una identificació de seguretat ciutadana. Aquest dimecres l'arrestat ha passat a disposició judicial al jutjat d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional.
I demà divendres, que comença el judici contra els activistes que van bloquejar el transvasament del riu Siurana cap al pantà de Riudecanyes l'any 2017, enmig d'una acció de protesta.
Unió de Pagesos demana que retiri la causa contra els dos activistes perquè la multa que demana la Fiscalia és desproporcionada. L'entitat també ha afirmat que no comparteix el total de les demandes dels activistes, però estan d'acord en que és necessari un millor aprofitament dels recursos hídrics. La comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, acusació particular, demana 4 anys de presó i multes de més de 100.000 euros pels delictes d'usurpació a la seva modalitat de distracció de les aigües per coaccions també i per danys agreujats. Per la seva banda, la Fiscalia sol·licita pel delicte d'usurpació i per un delleu de danys sancions de 3.000 euros per als dos investigats i una indemnització xifrada en uns 4.000 euros.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La gent de la caravana crea tendència. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda, La Caravana, el programa per qualsevol ésser viu. Parlen de tot, ho expliquen tot, ho confessen tot i ho entrevisten tot. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Compro unos croissants y escucho... huele como a Francia. ¿Francia olerá croissant? ¿Y si es así? ¿Normal o de chocolate?
Sea verdad o no, con Renfe ahora puedes comprobarlo. Nuevo AVE Barcelona-Lyon y Barcelona-Marsella desde 29 euros y trayectos intermedios desde 19 euros. Compra ya tus billetes y viaja a Lyon a partir del 13 de julio y a Marsella a partir del 28. Consulta condiciones en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
I avui que comencem el bloc local i comarcal, ho fem al Garraf, on Junts i el PSC forçaran un ple extraordinari a Sitges per abordar el cas de la taula del tercer sector, que va acabar, recordin, la setmana passada, amb la detenció de l'alcaldessa de Sitges, d'Esquerra, Aurora Carbonell. Les dues formacions sumen 8 regidors i, per tant, poden forçar a l'alcaldessa a convocar aquest ple.
Es proposarà crear una comissió d'investigació i que el consistori es presenti com a acusació en la causa oberta. També reclamarà al govern local tota la documentació relativa a la taula del tercer sector i a la cooperativa Llocs entre 2013 i 2023. Carbonell té 10 dies hàbils per convocar el ple ple que es podria fer aquest juliol.
I tan sols 8 setmanes és el temps que Sant Feliu Sasserra ha estat a la nova comarca del Lluçanès. A partir d'avui torna al Bages, i aquesta era, de fet, la principal promesa del partit que va guanyar les darreres eleccions en aquest municipi.
El nou alcalde, Joan Ramon Domènech, diu que no està en contra del Lluçanès, sinó de les maneres com s'ha creat aquesta nova comarca, perquè s'ha creat a correcuita, d'amagat i per conveniències polítiques. Sant Feliu Sasserra va ser l'únic lloc on va guanyar el no a la nova comarca a la consulta que es va fer l'any 2015. Per aquest motiu tenia marge fins al 2026 per decidir què volia fer.
I l'Agència Catalana de l'Aigua, que estudia buidar el pantà de Riudecanyes al Baix Camp per poder regar i salvar els avellaners del Baix Camp i del Tarragonès en els propers dies.
Abans de buidar-lo, però, s'ha de garantir que el municipi tingui l'aigua potable necessària perquè només s'abasteixi del pantà. Una de les solucions que hi ha sobre la taula és construir un nou pou per abastir la població. Fons Acció Climàtica asseguren que la prioritat és l'aigua de boca.
I no ens movem de Tarragona perquè un estudi que s'ha fet al bosc de la Marquesa ha conclòs que cal reduir els impactes sobre aquest indret per protegir-ne la seva biodiversitat. Els impulsadors del projecte de conservació calculen que per l'espai natural hi passen unes 20.000 persones anuals.
Aquesta és una de les principals conclusions que la consultora Limonium ha extret després de fer l'estudi. La diagnosi mediambiental que es farà pública a finals de juliol és la primera acció impulsada per la Fundació del Bosc de la Marquesa. L'objectiu de l'entitat és protegir i preservar la biodiversitat d'aquest espai natural de la costa de Tarragona, ja que han comprovat que les persones que hi passen cada any contribueixen a erosionar tot plegat. Ho diu el director de Limonium, Eduardo Soler.
Quan volem dir reduir els impactes, no volem dir reduir l'ús públic, sinó reduir l'afectació en superfície de l'ús públic, ubicar infraestructura per evitar que algunes zones molt fràgils puguin ser trepitjades i anar conscienciant els visitants i els usuaris de l'espai a que dins del seu comportament doncs tinguin en compte que estan en un indret on si no se n'adonen poden causar molts danys.
El bosc de la Marquesa forma part de l'espai natural protegit de Tamarit Punta de la Mora i on s'hi troba una flora singular amb diverses espècies amenaçades, entre les quals hi ha la savina litoral, una representació única de líquens i fongs associats a dunes i savinars litorals.
I ho acabem de saber, el jutjat de l'Hospitalet del Llobregat ha enviat a presó provisional a un home acusat de matar la seva parella. La víctima ha mort aquest dimecres en quedar ferida després de caure per la finestra de casa seva. Els Mossos d'Esquadra que estan investigant les causes de la caiguda.
A més, el magistrat ha suspès la pàtria potestat del fill que tenien en comú, així com la prohibició de comunicar-se amb ell. La guarda i custòdia del fill està a mans d'un familiar. La causa està oberta per homicidi consumat. No hi havia antecedents judicials entre la parella.
I la plataforma Salvem l'Estació de Sant Feliu de Llobregat denuncia que s'està assetjant els ocupants de l'edifici històric, tot plegat després que s'hagin enrederit les obres després que un noi s'hagués tancat dins l'estació.
En un comunicat assegura que s'estan fent treballs de demolició a l'entorn de l'estació, posant en risc les persones que hi ha a l'interior davant possibles despreniments. També critiquen que DIF hagi col·locat tanques al voltant de l'edifici històric tancat i aïllant els ocupants. En aquest sentit, consideren que és un acte de retenció il·legal. També reclamen que es faciliti l'entrada d'aliments i aigua dels ocupants.
I l'Hospital Arnau Vilanova de Lleida, que ha inaugurat una nova consulta externa per atendre millor els pacients amb obesitat. Cada any el centre rep 300 primeres visites de pacients que necessiten tractar-s'ho. És per això que el centre ha creat aquest nou espai per estudiar les causes d'aquesta malaltia.
En aquest nou servei es fa un estudi complet de la situació de la malaltia, s'avaluen factors com la qualitat de vida i del son, el grau d'activitat física i la ingesta. D'aquesta manera es vol indagar en la història personal dels afectats i en el seu entorn social.
I acabem a Sant Celoni perquè aquí utilitzaran marietes, els animals, per combatre el pugó a alguns carrers del municipi. L'acció consisteix en l'alliberament de larves de marieta, una espècie d'escarabat que s'alimenta de pugons i que és molt voraç.
Aquest sistema evita l'ús de productes químics i ofereix millores ambientals, com ara el manteniment de la biodiversitat. Els tractaments en fauna auxiliar acostumen a ser eficaços, tot i que no immediats, i cal fer un seguiment acurat de la plaga.
Gràcies, Judit, i temps ara per a l'actualitat esportiva. El comitè de competició de la Federació de Futbol ha sancionat l'Espanyol amb el tancament de l'estadi de Cornellà durant dos partits de Lliga arran dels incidents que hi va haver en el derbi del 14 de maig.
Sí, va ser el dia en què el Barça es va proclamar campió de Lliga i un grup de radicals de l'Espanyol van invadir el camp mentre el Barça celebrava el nou títol. A través d'un comunicat, l'Espanyol s'ha mostrat en desacord amb la sanció que proposa el comitè, assegura que aquesta sanció és desproporcionada i injusta i per això ja dic que recorrerà a la sanció a totes les instàncies possibles. A més, diuen que el club ha actuat de manera exemplar i proactiva quan s'ha donat situacions que atempten contra els valors del club i els valors de l'esport. El tancament de l'estadi afectaria els dos primers partits de Lliga que es juguin a l'Stagefront Stadium, el del 19 o 20 d'agost contra el Racing de Santander i el del primer cap de setmana de setembre contra l'Amorebieta.
I a Can Barça, que avui s'han produït dos girs de guió. Comencem pel futbol.
Sí, fa tot just uns dies, Arnau Tenas confirmava que el Barça havia decidit no executar la clàusula de renovació.
Pues sí, ha sabido que el Barça no ha ejecutado la renovación, pero bueno, ya estamos tranquilos, es verdad, lo puedo confirmar. Pero bueno, ahora mi equipo es la selección y estoy centrado en esto.
El contracte d'Arnau Tenas amb el Barça acabava demà divendres, però finalment el club ha decidit asseure's a parlar amb ell per oferir-li una proposta de renovació. Tenas, de 22 anys, se n'ha passat 13 al club, on ha passat per totes les categories inferiors, fins a arribar a entrar en dinàmica de primer equip aquesta temporada. El club havia decidit no renovar-lo perquè ja té a la plantilla dos porters de garantia, com són Marc-André Ter Stegen, porter titular, i Iñaki Peña, que sol ser el suplent, però finalment ha decidit asseure's amb el biguetà.
I l'altre gir de guió, Anna, el trobem al bàsquet perquè finalment Kevin Panther no jugarà al Barça la temporada vinent.
I no hi jugarà perquè el Partizan de Belgrat ha fet oficial aquest matí que el nord-americà ha renovat i es mantindrà vinculat al club durant dues temporades. La no incorporació de Panther deixa una porta oberta a la continuïtat de Corey Higgins, que en un principi no tenia lloc a l'equip de Roger Grimau i es trobava en una situació semblant a la de Mirotić amb el Barça, volent rescindir l'any de contracte que li queda perquè té una fitxa alta. Ara aquesta sortida no està tan clara, però dependrà de la voluntat de l'escort nord-americà de rebaixar-se el sou que té pactat. També es parla d'una possible venda de Nicola Laprovittola al Panathinaikos, tot i que sembla que sigui una operació complicada.
I d'altra banda, l'exblaugrana Kyle Kurtic tornarà a jugar a Rússia.
El nord-americà amb passaport eslovac tornarà a ser jugador del Zenit de Sant Petersburg. Kurtic hi va jugar durant una temporada, la del 17-18, després va fer les maletes per anar al Barça i ara les ha tornat a facturar amb retorn a Rússia. Aquest acord amb l'equip rus s'ha signat per dues temporades. Kurtic, que aquest curs ha fet una mitjana de 7 punts amb un 39% de triples, igual que la temporada passada, s'ha passat 10 anys jugant la Lliga Espanyola, dels quals 5 se'ls ha passat defensant els colors del Barça. Després de dues lligues i 3 copes del rei, Kurtic ara es posarà a les ordres de l'exentrenador del Barça, Xavi Pascual, i compartirà vestidor amb l'exblaugrana Thomas Hertel.
I encara en bàsquet, l'Eurolliga, que ha publicat els 18 equips que disputaran la competició la temporada que ve.
Sí, hi participaran els mateixos 18 de la temporada passada, com són l'Alba de Berlín, l'Efes d'Istanbul, el Mònaco, l'Estrella Roja, l'Olimpia de Milà, el Bayern de Múnich, el Fenerbahçe, l'ASVEL francès, el Panathinaikos i l'Olympiakos grecs, el Partizan de Belgrat, el Maccabi de Tel Aviv, el Virtus de Bolònia, els Alguiris i també el Baskonia, el Madrid, el Barça i el València. La temporada que ve incorporarà canvis. Hi haurà play-in, com a la NBA, significa que els 6 primers passen a quarts i el 7è, 8è, 9è i 10è es jugaran les dues últimes places. Pel que fa a l'Eurocup, la competició continuarà dividida en dos grups, on jugaran 10 equips en cadascuna. L'únic canvi és que el líder de cada grup accedirà directament als quarts de final. La Penya és l'únic equip català que hi ha classificat.
I tornant al futbol, aquest vespre la selecció espanyola femenina jugarà un partit amistós contra Panamà. Serà l'últim abans del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda d'aquest estiu.
El seleccionador espanyol Jorge Vilda assegura que veu l'equip preparat per disputar aquest amistós i que té bones sensacions de cara a l'estiu.
Lo que esperamos es hacer un buen juego, que tengamos buenas sensaciones, que todas las jugadoras pues acaben bien. Y también es un partido que nos va a servir para tomar decisiones. Sabiendo que estoy con todo el staff trabajando durante estas dos semanas porque tenemos por delante elegir la lista más difícil de mi vida.
Demà Bilda publicarà la llista definitiva de jugadores que disputaran el Mundial amb Espanya, que arrenca aquest 20 de juliol, però el seleccionador ja ha dit que li serà molt difícil fer-la perquè les veu a totes preparades per encarar aquest gran repte.
I a Miami, aquesta nit s'ha fet oficial que Leo Messi i Sergio Busquets jugaran sota les ordres de l'extècnic del Barça, Tata Martino, que ha fitxat per l'Inter.
L'argentí ja els va entrenar tots dos al primer equip del Barça la temporada 13-14, després es va fer càrrec de la selecció argentina i el seu primer contacte com a entrenador a la Lliga Nord-Americana va ser a l'Atlanta, on hi va guanyar una Lliga. L'últim servei com a tècnic professional va ser amb la selecció mexicana, amb qui va participar al Mundial de Qatar.
Un Leo Messi que, per cert, s'ha estrenat com a actor en una sèrie de televisió.
Ho ha fet a la sèrie de televisió argentina Los Protectores. Aquest capítol es va gravar a París i els actors de la sèrie van quedar bocabadats amb la interpretació de Messi. Això és el que han dit d'ell.
Nos ha sorprendido realmente a todos, no solamente su calidad humana, sino también la actoral.
Creo que es mejor afuera de la cancha como persona que como jugador, así que se pueden imaginar lo que es.
Un equipo extraordinario, gracias por todo, vamos Los Protectores.
A Messi se'l podrà veure a la segona temporada de Los Protectores fent d'ell mateix, de futbolista, un futbolista que es troba amb tres representants de jugadors.
I en hoquei patins, el jugador del Barça, Pau Bargalló, ha estat escollit com a millor jugador de l'hoquei lliga masculina i Marta Picaró, del Gijón, de la femenina.
El jugador de Sant Sadurní ha aconseguit fer 56 gols en 33 partits de lliga regular i play-off i també 46 assistències. A més, està considerat com un dels millors jugadors del món ara mateix i ha estat decisiu en la consecució de la Lliga, la Copa i la Supercopa amb el Barça. És la quarta vegada que Pau Bargalló rep aquest guardó que atorga la Federació Espanyola de Patinatge. D'altra banda, Marta Piquero ha estat decisiva en els quatre títols que ha aixecat el Gijón aquesta temporada, com són la Lliga Europea, l'Hockey Lliga, la Copa i la Supercopa, i l'asturiana ha fet 20 gols i ha repartit 11 assistències en els 25 partits de Lliga.
I en handbol, que aquest matí ha començat ja la Granollers Cup, el torneig base internacional més multitudinari.
S'ha fet amb 6.200 jugadors repartits en 424 equips i els padrins d'aquesta Copa Granollers són el jugador del Frenkin, Antonio García, i Xandi Barbosa, del Morvedre.
I la gimnasta nord-americana Simone Biles, volíem dir, ja ha posat data, la seva reaparició serà entre el 4 i el 5 d'agost.
De fet, fa des dels Jocs Olímpics de Tòquio del 2021 que no competeix, està inscrita al US Classic, que és el més important dels Estats Units i que s'ha de disputar a principis d'agost. Biles es va retirar de la majoria de les proves de Tòquio quan era la gran favorita per causes de salut mental.
I en tennis, avui que juguen els partits corresponents a la final de la fase prèvia del Wimbledon.
Al quadre femení, la tennista de Blanes, Marina Bassol, s'enfrontarà a la sèrbia Natalija Stevanović cap a quarts de 3 de la tarda. A Alemanya, al torneig de Bad Homburg, la barcelonina Rebeca Massa Sarova juga els quarts de final amb la nord-americana Emma Navarro, i pel que fa als tennistes masculins, des del torneig s'està disputant a Mallorca. Feliciano López juga quarts de final contra l'alemany Hafman, que va eliminar ahir el cinquè millor tenista del món, Stefano Tsitsipas.
I acabem amb dues informacions de ciclisme. Dissabte, Bilbao comença el Tour de França i avui es presenten oficialment els corredors del Tour.
Hi ha 176 ciclistes inscrits de 22 equips diferents. La presentació dels corredors es fa a prop del Museu Guggenheim i es farà un recorregut pel centre de la capital biscaïna. Aquest serà el retorn del guanyador del 2019, el colombià Egan Bernal, que torna al Tour després de 3 anys d'absència.
Muy contento. Yo creo que es emocionante el volver a estar acá. Es una carrera en la que todo el mundo quiere estar y es la mejor carrera del mundo, finalmente. Así que con muchas ganas de entregarlo todo ahí afuera y dar lo mejor de mí en cada etapa.
Encara en ciclisme, el tricampió del món, Peter Sagan, ha estat condemnat a 3 mesos de presó per conduir begut una moto a Mònaco.
Tot i que aquests fets van passar el 12 de maig, la notícia s'ha fet pública ara. La policia se'l va trobar aparcant una moto d'una manera estranya i van decidir fer-li un control d'alcoholèmia. L'eslovac va triplicar la taxa permesa, on va arribar a l'1,46. Tot i així, sembla que aquesta condemna no alterarà els plans de Sagan, que ja és a Bilbao per participar en el seu 12è Tour de França. Sagan és el primer ciclista en guanyar 3 campionats del món seguits i també ha guanyat 6 mallots verd al Tour i altres curses de renom com el Tour de Flandes i la París-Roubaix.
Gràcies, Anna, i temps ara per a la cultura. Doncs vinga, ja tenim aquí la cultura i comencem explicant-vos que l'actriu Montplans ha guanyat el 49è Premi Margarita Xirgu, un guardó que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Plans, molt coneguda pels seus papers a La Cubana, s'ha fet amb el distintiu per la seva interpretació a l'espectacle Cadires.
Sí, Pere, bona tarda.
Bona tarda, Olma.
El jurat ha,
que no t'he presentat.
En aquest cas, el jurat ha destacat la versatilitat de l'actriu Montplans, que fa que sembli allò més difícil, més fàcil. Deia també en ressalten la seva estima per les arts escèniques i també la seva passió per l'ofici. Un amor que traspua en tot allò que fa, donant de teatralitat la vida. També els ha agradat molt al jurat el fet que Plans es mostri fràgil en l'escena i comparteixi amb el públic algunes de les seves vivències més personals. El premi en honor a l'actriu i directora de Molins de Rei, Margarita Xirgu, s'ha atorgat cada any des del 1973 i ja ha premiat altres artistes molt reconegudes de l'escena catalana, entre elles i moltes altres, Núria Espera, Analizaran, Mercè Aranega, Clara Segura, Emma Vilarassau, Emma Colomer, entre moltes altres.
Doncs déu-n'hi-do, aquest premi que va cap a la Montplanes. El Teatre Romea, de fet, acollirà el 17 de juliol aquest acte de proclamació i lliurament d'aquest premi del Teatre Memorial Margarita Xirgu. I avui és Sant Pere i Sant Pau, és festa grossa a molts pobles i ciutats de Catalunya, sobretot a la costa, perquè Sant Pere és patró, com ja saben, dels pescadors, i també en ciutats grans com Reus, Cambrils, Gavà o Rubí, on avui estan de celebració. Avui a Reus, que estan celebrant la seva festa major de Sant Pere i ho fan de forma intensa. De fet, ja porten molts dies de festa, Olma, però avui és el dia gran.
Sí, de fet, a 6:45 de la tarda, d'aquí poques hores, Pere, des del campanar sortirà tot el seguici de la festa amb les autoritats locals que aniran a l'ofici, una missa que presidirà l'arcabisbe Joan Planelles i Barnosell. Quan la imatge de Sant Pere surti per la porta de la prioral, l'àliga farà el seu ball solemne curt. Una mica més tard arrencarà el seguici, després hi haurà la processó solemne. Quan la imatge de Sant Pere arribi, en aquest cas, a la plaça del Mercadal, hi haurà la tradicional i espectacular ballada de tots els gegants, bèsties i balls populars. Una situació que repetirà quan la imatge, doncs, torni a l'església a tarda de celebració, Pere, per Reus.
Doncs sí. Una supercelebració, i no només a Reus celebren avui Sant Pere i Sant Pau, com dèiem avui, també ho fan a Gavà, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Canet de Mar, el Masnou, Tossa de Mar, Sant Pere de Ribes, Cambrils, Sant Pere de Vilamajor, Vilanova, i el casc antic de Barcelona també, d'entre altres, per tant, festes per parar un tren. I a Figueres, també.
A Figueres, aquestes
si havíem deixat,
que
si no se'ns enfaden.
Home, sí, sí.
Per tant, bona festa major i felicitats a les Peres i Pau, a les Petres també, a les Paules i les Paulines. I d'altra banda, Olma, avui també us hem d'explicar que comença la temporada de festivals de música d'estiu, avui tret de sortida del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú, amb les actuacions de la Casa Azul, Julieta Venegas, Maria Jaume i Massa Viu, i entre molts altres artistes.
Aquest dissabte, Pere, la capital del Garraf es converteix en epicentre musical. Demà, pels escenaris del Vida, hi passarà El Niño de Elche, Joel López, Aurora i Soc un Bohemio, entre molts altres també, finalment, ja per cloure el Vida. El dissabte hi actuarà Jorge Drexler, Selva Nua, Venus, Alibertines i Queralt Lahoz, entre molts i molts altres.
Una bona agenda tapaïda de bons artistes, i a la capital catalana, el que també comença avui, és el Festival Les Nits de Barcelona, al Palau de Pedralbes. Avui arrenca la programació amb De la Fe y Las Flores Azules.
Ahora presiento en tu mirada que llega el momento que tanto esperaba. Una luz rosada alumbra el cielo, es la aurora que anuncia la llegada, el encuentro del sol en tu cara, la luz, la mañana.
Les Nits de Barcelona és el festival que es fa just on fins ara es feia l'antic festival Jardins de Pedralbes, que els organitzadors ara s'han traslladat al poble espanyol amb un nom nou, que es diu Festival Alma. En aquest cas, Les Nits de Barcelona comença avui, s'allargarà fins al 26 de juliol i entre molts altres noms destacats i passarà Mariona Escoda, Búhos, Les Migues, Sara Roy, Antonio Orozco, Sebastián Yatra, Ara Malikian i Tom Odell.
I passat ja l'estiu arribarà l'edició del Tardor del RAC.0 d'Igualada, que ja té data, de fet, serà del 8 a l'11 de novembre.
Sí, encara haurem d'esperar una mica per aquest festival, però de moment ja ha obert la convocatòria per a les marques que hi vulguin participar i continua amb la seva aposta per dissenyadors de moda emergents, un festival de moda, i també per marques sostenibles. També preveu reeditar el mercat d'intercanvi de roba. El certamen, recordem que va néixer l'any 2009 per reivindicar i per protegir el patrimoni industrial del barri del Rec de la capital de l'Anoia.
I avui que també us hem d'explicar, i una molt bona notícia, és que el popular videojoc Call of Duty es farà des de Barcelona. L'empresa internacional Activision Blizzard s'instal·larà en un estudi aquí a la capital catalana.
Sí, de fet, així ho ha anunciat la companyia en un comunicat on detalla que d'aquesta manera volen incrementar la seva presència a tota Europa. El desenvolupament del videojoc a Barcelona es farà de la mà de Digital Legends, que és una empresa doncs, especialitzada en els jocs per plataformes mòbils i amb presència a la ciutat des de l'any 2002. Pere.
I malauradament, però, no tot són bones notícies, és que l'artista Madonna posposa la seva gira mundial The Celebration Tour per una infecció bacteriana greu que l'ha portat a ingressar uns dies a l'UCI. Vols que anem ja a les estrenes?
Anem a les estrenes,
Que ens estem cansats de temps.
Deixa'm explicar, però, els oients perquè cancel·la aquesta gira de Madonna, perquè, doncs, això per problemes de salut. Sí que ens diuen que el seu estat de salut ha millorat, però que, doncs, ha de fer una pausa en tots els seus compromisos, entre els quals, doncs, s'inclou la gira que començava aquest proper 15 de juliol a Vancouver. Llavors, també, el que ha dit la productora és que, quan pugui, doncs, reprendrà i reprogramarà tots els concerts i ara sí, Pere, estrenes,
doncs Madonna,
no?
Que recupera i, per tant, si recupera, podem anar perfectament a les estrenes. Ja saben, com cada dijous, que ens toca repassar aquestes estrenes de cinema de la setmana que venen encapçalades, com dèiem, per l'arribada de l'esperada pel·lícula d'aventures Indiana Jones i el Dial del Destí. 15 anys després de l'última entrega, l'explorador més famós del cinema torna als cinemes i ho fa en català.
I jo amb això ho redreçaré tot. Ho va robar. I vostè a mi.
I jo,
Als seus 80 anys, l'actor Harrison Ford, que es posarà per última vegada la pell d'Indiana Jones.
Aquesta és la primera pel·lícula de la saga que no compta amb Steven Spielberg com a director, sinó que se n'encarrega James Mangold. La nova entrega, estrenada als cinemes ahir dimecres, mostra com l'arqueòleg haurà d'emprendre una nova aventura a contrarrellotge per intentar recuperar un dial legendari que pot canviar el curs de tota la història.
I demà, que també arriba a la gran pantalla, la coproducció catalana Unicons, protagonitzada per Greta Fernández i dirigida per Àlex Lora.
Es la idea que nos han metido en la cabeza de que el amor es posesión.
La pel·lícula que es va estrenar al Festival de Cinema de Màlaga.
El poliamor, les relacions amoroses i familiars, el feminisme, la feina, la pressió de les xarxes socials, tot això entra en conflicte en l'interior de la Issa, que és una noia d'uns 30 anys que forma part del que coneixem doncs, com a generació millennial. La protagonista viu immersa en una relació oberta i quan la seva parella, en Guillem, li proposa que siguin una parella monògama, doncs ella no ho té molt clar, llavors farà un canvi a les seves vides. Un artista, una protagonista que, per cert, va passar pels micròfons de la caravana de Ràdio Estel per presentar aquesta nova pel·lícula que a partir de demà, Unicorns, podrem veure als cinemes.
Ja estan aquí tots preparats. Abans, però, als cinemes d'aquest divendres també arriba la pel·lícula d'animació Ruby, Aventures del Kraken Adolescente.
Tu madre nunca te contó que perteneces a la realeza. Las mujeres de nuestra familia tienen el poder de...
Ruby, Aventures del Kraken Adolescente, que la dirigeixen Crick D'Amico i Farin Pirl.
A la pel·lícula, Ruby Guillemant, de 16 anys, només vol portar-se bé amb la resta d'alumnes del seu institut, però sent que tothom li dona l'esquena. Un dia, la protagonista, però, desobeint la seva mare, entra al mar i allà descobreix que descendeix de les grans reines guerreres dels Kraken.
I pels amants de la comèdia, també aquest divendres, que s'estrena la pel·lícula Repostero i Chef.
¿Crees que yo puedo llegar a ser el mejor?
Hace falta esforzarse muchísimo.
La comèdia dramàtica Repostero i Chef, que arriba als cinemes de la mà de Sebastián Tulat.
La pel·lícula gira al voltant d'un jove amb una gran passió per la repostería que comia convertir-se en un gran chef i somia. Per aconseguir-ho, haurà de superar els seus traumes i canviar el seu caràcter molt complicat. La pel·lícula, de fet, està basada en una història real.
I vinga, va, que ens quedem sense temps, però abans us explicarem també que les plataformes de streaming a Disney Plus s'estrena demà la sèrie sobre el cas de Patricia Aguilar, 548 dies captada per una secta.
¿Alguno está interesado en formar parte del equipo de pastelería de Francia?
El caso de Patricia Aguilar.
Patricia Aguilar,
captada por una secta.
¿Por qué me dejaste ir?
Escoltem, ara sí que escoltem aquesta sèrie documental que arriba a la plataforma després de la seva estrena al Docs Barcelona.
En aquest cas, l'obra explica el cas de Patricia Aguilar, una jove d'Elx que l'any 2017 va ser captada per una secta.
Doncs vinga, aquestes estrenes cinematogràfiques que ja les tenim aquí. I ara, doncs, acabem amb bona música de part de la Su, que avui ja podem escoltar el seu nou tema, que es diu Postal Barata.
Després de més d'un any sense publicar res, la barcelonina arriba avui amb aquest nou tema que ha fet al costat del productor Carlos Sannes, amb qui ja havia col·laborat anteriorment, Pere.
Així, doncs, avui que posem a final aquest programa a l'Estel Migdia amb la seva Postal Barata. La producció que avui hem tingut en Ferran Capdevila, el control tècnic, com sempre, en Jordi Carretero, i a la redacció, el nostre equip d'informatius. Nosaltres tornem, com sempre, demà amb més notícies, i ara, com cada tarda, que toca pujar aquesta caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la confiança i fins demà.
Sé que no ets molt de mar, però t'encantarà. Ja fa la pell salada des del coll al nas. Encara no tinc clar perquè ho tinc tan clar. Fes-me un petó, fem veure que no acabarà. Brindem begudes amb bombolles que ens facin pessigolles per empassar-nos tots els cops que l'hem cagat. Trobem forat petit per estirar-nos a la platja i que s'aturi tot mentre que et dic. Mira'm com el sol ens mira.